Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca d'Alexandria. Com sabeu, aquest programa dedicat a la novel·la històrica i que d'una forma amena anirem parlant de la història universal, de la local. I escolta'm, Quim, no hem dit mai el nostre nom.
No.
Escolta, tu, això és... Mireu, ell és el Quim, el Joaquim Portabella. Ell és historiador, evidentment, i a més és el meu llibreter de capçalera, de novel·la històrica. Ell treballa a la llar del llibre de Sabadell. Uh-huh. I jo qui sóc, va.
Tu, Lídia, jo et vaig conèixer, clar, com a client a la llibreria, però no sabia, diguem-ne, la teva dedicació professional, que ets era una infermera vocacional, però és que a més de gran infermera, ets una gran lectora, una lletra ferida.
Si no ens haguéssim trobat.
Exacte, una lletra ferida, amant de novel·la històrica, però una gran especialista en novel·la negra.
Sí, l'altre dia aquell company que estava amb nosaltres al club que deia, home, una infermera, lletra ferida, diu, ja lliga amb lo negre. Bueno, sí. Continuem, tu. Avui viatjarem cap al temps del Pere III, el cerimoniós, és a dir, al segle XV. Bé, moments bastant complicats i convulsos de la història de Catalunya. I ho farem demà de l'escriptora Teresa Sagrera, amb el seu llibre Cabells de Gebre, per bruixa i metzinera. Per tant, hem dit que ens situem en el segle XIV, aquests moments tan complicats amb l'Pere III, el cerimoniós. I, com sempre, a veure, Quim, què ens expliques? Posa'ns en context.
Sí, a veure, la protagonista d'aquesta història és la Blanca, que és una dona que és titllada de bruixa i metzinera, com tu molt bé dius, i es veu abocada per les circumstàncies a fugir. D'acord? És una novel·la que comença, de fet, amb un fet bastant tràgic.
Sí, a l'entrada és molt impactant.
Sí,
és tota
sí,
la raó.
És, diguem-ne, una sacsejada emocional.
Sí.
Però que està fet, diguem-ne, crec que està fet amb tota la intenció per part de l'autora per intentar que el lector també submergeixi a lo que tu deies, no? Que és aquest període convuls que viu Catalunya en aquell moment, que és, de fet, la realitat històrica del segle XIV, que és el moment històric en què està situada la història.
De fet, és que és una pàgina i mitja, és realment. Sí. I només començar amb aquesta pàgina i mitja, et quedes una mica que dius sí.
Sí.
Digues, clar, digues.
És un any, és un període, uns anys, en el qual transcorre aquesta novel·la, que és uns anys de forts lligams de vassallatge, amb uns mals usos que escanyaven els més humils, on els senyors feudals tenien dret a maltractar els serfs i esclaus, i la violència i càstig, i també la humiliació pública que formaven part de bona part de la gent, no? Dels camperols d'aquell moment. Anys de guerres, misèria, males collites, i a sobre li afegim l'aparició de la pesta negra, que va causar una gran mortaldat. Estem parlant d'entre un 30, entre 30, depèn de quines fonts, podríem parlar entre el 30 i el 50% de la població va morir en aquells primers anys de la pesta.
Clar, i estem parlant de que la població en aquell moment no era una població amb pocs coneixements.
Totalment.
Per tant, ràpidament podrien culpabilitzar o el que parlem de la bruixeria.
Sí, diguem-ne els sectors més febles.
Exacte.
Socialment, diguem-ne, doncs més febles, com tu molt bé dius, la bruixeria, i també a minories com els jueus.
Com el?
Jueus.
Jueus.
Sí.
Sí,
se'ls
esclar.
Va acusar de contaminar les
fonts. De contaminar.
Fonts.
Sí. Això no és la primera que ho sento, eh?
Ja.
Sí, bueno, bueno, què més tenim aquí? La Blanca. Com era la Blanca? La Blanca que anava, imagineu-vos, l'anava transitant per aquest escenari, bastant complicat, i de fet, amb això que està dient el Quim, doncs, arrel de diferents circumstàncies, ella, si veiem el llibre, ella té el cabell, se li ha tornat el cabell blanc per una sèrie de circumstàncies que quan la llegiu ja us ho adonareu. Per tant, una dona amb una pell blanca bonica, molt bonica, i amb el cabell blanc, doncs queda com al marge de la societat. I aleshores es veu obligada a marxar cap a les muntanyes. I aquí ella troba una gran amiga, que és la Mel. però la Mel és una llopa, no és una persona. I, evidentment, marxa per el que hem dit abans, doncs, perquè l'acusen de bruixa i de metzinera, i aleshores marxa cap a les muntanyes del Montseny, troba una cova, i aquí és on troba la Mel, que també al principi és una mica... ja veurem què passarà, però clar, són dues persones que han estat, d'alguna manera, expulsades de la seva tribu, si ho podem dir-ho d'aquesta manera. No? La Mel tampoc és jove ja, la Mel ja té uns anys, però sí que és veritat que, tot i el que pot representar un llop com a animal temut, animal esquerp, animal doncs, que bueno, pot ser fins i tot cruel, es fa fi amb ella, és el gran protector, la Mel de la Blanca, i aleshores doncs, ella continua vivint a la muntanya amb tot això. En aquí també és veritat que la Blanca no entra encara, em sembla, amb la cacera de bruixes.
No.
Eh que no? Perquè, no, no, no. Per exemple, quan ens surt l'amiga o coneguda de la Blanca del poble...
Sí.
Que després acabarà la forca.
Clar,
aquí,
sí.
Però estem parlant de forques, no estem parlant de cremar-les,
de cremar,
que és el que passava
foguera,
realment en el moment de la gran caça de bruixes, no?
Clar.
Aleshores, aquí, aviam, Quim, explica'ns una mica com se situa i
sí.
Com apareixen aquestes, com deia la Laura l'altre dia, les ordinacions... de la Vall d'Aran.
De Vall de Neu.
De
Vall de Neu, sí.
Això mateix.
Sí, de fet, com tu molt bé dius, la cacera de bruixes no va ser un fet que apareixés, diguem-ne, de cop, encara que els historiadors l'acostumen a situar entre 1450 i el 1750.
I va ser arreu d'Espanya, en Catalunya inclosa, o va començar...
No, com tu també deies ara amb aquestes ordinacions, tenim el plaer i privilegi de ser els primers. I és que les ordinacions a Vall de Neu és el primer text legal de persecució de bruixes d'Europa.
D'Europa, exacte.
Sí. De fet, el 1424 és quan apareixen aquestes ordinacions de la Vall de Neu, del Pallars Sobirà, i és, com ara dèiem, la primera llei europea que condemna la bruixeria. A la segona meitat del segle XIV, Nicolau Aymerich, que era l'inquisidor general de la corona catalana aragonesa, en els seus textos ja relacionava l'apostasia amb la bruixeria. I a principis del segle XIV comença ja a germinar el que és la llavor amb les visites pastorals del bisbe de Barcelona, que era el Pons Gualba. Diguem-ne que era ja un temps convuls en tots els aspectes.
De fet, ja quan preparàvem tot amb el club, hi han dos conceptes que són curiosos, jo no els coneixia. A veure, si parlem del que deies tu, que és tot, clar, que és, realment és així, no? Aquesta època marcada per la crisi, per la peste, per la pobresa, per descomptat, aquests personatges amb ànsia de poder que feien mal viure en els camperols, com en Bernat II de Cabrera, no?
Sí.
Però aquí ens surt, no sé si és el 1300-1400, un concepte que és la petita edat de gel.
Sí.
Per què l'anomenem d'aquesta manera?
És molt interessant, sí. Perquè és un canvi climàtic que refreda tot el que és el clima
europeu.
Sobretot. Es dona, és un fenomen europeu, i això doncs encara empitjora més la situació dels camperols al camp, perquè fa que hi hagin grans gelades, grans nevades, per tant refreda, de fet, el clima, i això doncs no afavoreix les collites, tot el contrari, no? Seran períodes de molt males collites, que justament coincidirà amb època de plagues.
I que, a més d'aquestes collites, amb els comtes, vescomtes, etc, també els hi deurien doncs, usurpar, encara que ells ho deien d'una forma legal, tot el tema de les collites en si, no?
Clar, 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 exacte.
I hi ha l'altre concepte, també, que és el mal any primer.
Ah, sí, exacte.
Que això va relacionat,
sí,
em sembla.
Sí, a les cròniques apareixen com lo mal any, com
lo
tu
mal
dius,
any.
Lo mal any. I és clar, és això que comentàvem, no? Que això provoca grans períodes de frams perllongats, una mostra doncs, del que les cròniques, els cronistes de l'època, doncs, aquí a Catalunya diran, o l'anomenaran com lo mal any primer, que es va conèixer l'any, sobretot, és el 1333, que és a causa de la mala collita del blat, que coincideix amb l'aparició d'epidèmies i, com hem esmentat abans, també la pesta negra, no? I tot això serà el caldo de cultiu per les revoltes camperoles, que comencen a succeir-se.
És a dir, que en aquí em va agradar veure que sortien els sometents. Uh-huh. Sí, és una xarxa que trobem els sometents, la noblesa, les vegueries...
Exacte.
Hi ha molts poders entremig. Vull dir, no és que hi hagi un sol poder, sinó que hi ha molts poders.
Sí.
I després tot aquests costums que hi havia de casaments dintre de les famílies.
Ah, de les famílies.
Això tampoc
sí.
No... és més típic d'aquell sí. moment, no?
És molt important això que dius de la lluita de poders, perquè és un moment en el qual trobem un enfrontament molt dur entre la monarquia i la noblesa, diguem.
Exacte.
I és que la monarquia cada vegada voldrà aglutinar més poder envers a la noblesa, que pel seu cantó volen aglutinar també més poder.
Clar.
Per tant, clar, una lluita de poders enmig d'un període d'inestabilitat social. Sabeu que la primera gran revolta camperola que hi ha aquí a Catalunya és el 1381, en aquest context que, com bé parlaves, no? de males collites, causades per aquesta petita edat del gel, l'aparició de tota una sèrie de plagues, entre elles doncs, l'aparició de la pesta negra, no? Tot això doncs, fa que la situació exploti.
I, de fet, sí que és veritat que quan surten l'anomenat sometents, uh-huh. Arrel del primer capítol d'aquesta plana i mitja,
sí.
Com s'organitzen per l'enfurismament que tenen pel que ha passat,
clar.
No? Però com també quan van a Barcelona a fer el judici, que tu et penses ai, 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 que tot anirà malament, i dius, bueno, doncs és un judici bastant com Déu mana, no? Vull dir
clar.
Que és un llibre que trobo que està molt ben documentat.
Molt ben documentat, sí, sí, sí.
Això li preguntarem a la Carme.
Sí. Sí, 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 perquè descriu molt bé i relata molt bé aquestes tensions que hi ha entre els senyors i a més també els habitants del poble, no?
Exacte.
I que sembla, doncs, que no existeixi cap tipus de justícia, però que, i a més, amb aquest també període de molta pressió feudal... I la gran pobresa que viuen a la major part dels camperols.
És com si la justícia no fes justícia.
Correcte,
o sigui,
sí, sí.
Així...
És a dir, és que és una combinació de desastres que a més se li afegeix l'opressió que finalment porta a revoltar-se en molts casos. I és en aquests episodis que tu esmentes, no?, del llibre. Que...
De fet, el llibre té un eix central, no?, que és uh-huh. la Blanca,
sí.
I tot el que representa i el simbolisme, que amb l'autor en parlarem. El temps transcorre, la Blanca va fent-se gran i, evidentment, doncs, té els seus més i els menys, lògicament, com a bruixa i metzinera. Moments positius i moments no tan positius, però el que crec que treballa molt bé l'autora és, a part d'aquest eix central, totes les espines, tot el que surt dels laterals, lo ben informada que està.
Molt ben informada.
Molt ben informada,
sí.
No?
Sí,
perquè,
sí.
A més, és difícil trobar, li preguntarem, trobar dones amb un cert importància dintre de la societat,
clar.
Que es troba, evidentment, la Blanca, com no, com a altres personatges històrics, evidentment, i cosa que quan llegim, em sembla que tots ho fem,
sí.
Que anem mirant, aviam si és cert, si no és cert,
I
això te n'adones clarament l'escriptora.
Sí. De fet, com tu molt bé dius, també es nota que l'autora més incorpora també el que és el folklore,
sí.
Inclús la mitologia catalana, no?
Sí.
A l'inici que parlaves de la Mel, la lloba, no?
Sí.
Perquè, esclar, a més la situa al Montseny, que era una zona, diguem-ne, de molt folclor, de molta mitologia. Clar, la lloba desapareixerà a inicis del segle XX, al Montseny. Era com tu descrivies al principi, que era un animal temut, però també és un símbol de llibertat. A més, Bueno, la relaciona també amb la protagonista, no?
Clar, perquè jo quan ho llegia em va vindre al cap el del Ròmul i Remo, ja sé que no té res a veure, però si més no, dona entitat a un inici d'un imperi, bueno, d'un imperi, digueu, no sé si dir-ho bé, d'una civilització, d'una civilització.
Exacte.
Clar, aquí, a més és que la protegeix al 100%,
clar,
no?
Clar.
I qui li vol fer mal ja ho sap com li pot fer mal a la Blanca, que això sí que ho deixem amb un interrogant.
Clar. Però és que a més és això, el lloc també relacionava amb la part més fosca, amb la codícia, inclús amb la bruixeria.
També.
També era un animal que tu comentaves, no?, que és un animal temut.
Sí, és ferotge.
Sí, sí. I de fet, el cristianisme compara les ovelles amb el...
que el llop se les menja.
Amb els filigresos,
sí.
Exacte. I el llop amb el diable.
Sí, és així.
Sí, sí.
Bueno,
doncs
jo saps que avui ho vàrem parlar, eh?
Sí,
però,
sí, sí.
Sabeu què heu pensat? De fer, com que estem arribant a Nadal, avui és dia 1, per tant, avui comença la primera finestreta de l'Advent, i bueno, si volen anar a veure el, com es diu, el de Sabadell,
el llaminer,
doncs ja està. I si no, els que teniu l'Advent a casa, els nens quan vinguin d'escola, pum, que obrin la primera finestra. Però aquí millor hem pensat, per què no recomanem 6 llibres d'una forma lleugera? I qui em farà els més moderns,
sí,
no?
Sí, les últimes novetats.
Les últimes novetats. I jo he remenat dintre la meva llibreria. I me n'he trobat 3 que m'han agradat molt. Llavors hem dit, mira, així serà una mica... Perquè l'antic, lo vell, no vol dir dolent, sinó que ho podem recuperar. I qui ho ha llegit poder dirà, ostres, aquest llibre és veritat, el vaig a tornar a agafar. Uh-huh. I en Quim dirà els nous i llavors us farem la boca, salivar per dir, me n'haig d'anar a la llibreria a comprar-los. Va, Quim, comença.
Doncs mira, la primera novetat que us parlaré es diu Escolta, Safarat, que està escrita per Alfred Bosch i està editada per Edicions 62. Una novel·la de l'E èpic, una història d'aventures apassionant que ens transporta al desaparegut món dels safardites, un dels més misteriosos, feliços i turmentats de la Terra, i un llibre que està ple de saviesa, no?, i que transmet doncs, la riquesa de la seva cultura.
Molt bé. Quina altra?
Mira, un altre que també crec que aquest encaixaria amb el que seria el perfil de novel·la negra, es diu 7 bales a la nit, en la nit.
Opa, el títol sí, eh? Aviam.
Sí, sí, de fet està escrit per Xavier Vidal i editat per Columna Editorial, una trepidant novel·la d'intriga política que s'endinsa en les últimes 48 hores de la vida de Francesc Layret.
Oh, molt interessant.
Una espiral de conxorxes, intrigues i amb l'aparició constant i gradual de personatges històrics reals. La novel·la, de fet, explora l'amistat entre Layret, Salvador Seguí i Lluís Companys.
Molt interessant.
Sí. I, finalment, una que està al caure a les llibreries, es diu La colina 112, que està escrita per Adrián Goldsworthy, que és un historiador, sobretot ha escrit molts llibres de l'antiga Roma, està especialitzat en història militar, i ara ens sorprèn amb aquesta novel·la, que està editada per Edassa.
Edassa
és molt bona,
sí,
editorial,
tant.
Té molt bon segell, i ens apropa al dia D, és a dir, un dels moments més importants de la Segona Guerra Mundial, i es situa el 6 de juny de 1944, i amb ella és el moment en el que canvia la història, no? Aquest fet històric canvia per sempre i canviarà per sempre també la vida dels 3 protagonistes, 3 joves, que encara que no ho saben, però que si sobreviuen a la gran matança mai tornaran a ser els mateixos.
Déu-n'hi-do, aquest negre de 7 bales,
sí.
Aquest sí que el vindré a buscar, perquè,
està molt
home, podríem fer, o potser és allò que parlàvem, de fer un club barrejant-lo, tu.
Ah, estaria
perquè
bé.
Perquè històrica
sí.
I negre,
sí, sí.
Ja ho tenim tot.
I tant, i més a Sabadell.
I més a Sabadell,
i tant,
no?
Sí, sí, perquè
per això...
el Francesc Layret, a part de ser polític, també va ser un gran defensor dels drets dels treballadors en aquell moment. Sí, sí, de Sabadell.
Fixa't, jo he viscut tant a Sabadell com a Sant Cugat amb carrers que es deien Francesc Layret. Potser
Layret.
Sí que ho faci, no? Potser és això. Sí. Bueno, a veure, jo us porto 3 llibres, també. Un és Imprimatur. Imprimatur és del 2002, d'Edicions Salamandra, de la Rita Monaldi i Francesco Sordi. Aquesta ens transporta a la Roma de finals del segle XVII, o sigui, estem en ple barroc, a un període de grans aliances i polítiques i tensions internacionals. Aquí hi ha moltes conspiracions cortesanes que, de fet, afecten directament secrets molt ben guardats en el Vaticà relacionats amb el papa Innocenci XI. La novel·la és un mosaic molt complet de curiositats i detalls sobre l'alquímia, l'astrologia, la música i la vida quotidiana barroca a Roma. El següent, un que em va encantar i sempre l'he recomanat, que és Torquemada, de Siegfried Obeigmere. Caram, costa una mica dir això, eh? A veure, ho torno a provar. Siegfried Obeigmere. Aquest és d'Edassa. Jo confio molt en Edassa.
Sí.
Ara, aquest és de 1995 i ens transporta a l'Espanya del segle XV, que és un període crucial de canvi perquè, com tots sabem, ens envolta l'obra de Tomàs de Torquemada, que va ser el gran inquisidor. Aquí explora la mentalitat medieval i l'efervescència del Renaixement, guerres internes i, sobretot, la temuda i gran ascens de la Inquisició, la intolerància religiosa i l'expulsió dels jueus. Aquí trobem poder, fe, crueltat sota el regnat dels reis catòlics. En resum, si busques un bon llibre de novel·la històrica, jo crec que està garantit que t'agradarà. I l'últim, que en parlàvem amb tu, que és 1714, que el vaig retrobar, de l'Alfred Bosch, aquest xicot, bueno, aquest senyor, jo crec que escriu molt bé, o sigui, d'una forma molt, molt natural, i a més ens posa en un personatge de ficció, que és el personatge de ficció, que ara no em surt, el John Sinclair, que aquest personatge el fa servir per fer-lo entrar com si fos un espia, és un personatge anglès, i l'envia cap a Anglaterra, Versalles, França, Londres, Madrid, però ell vol situar el conflicte català dins del tauler de la política internacional de l'època. I estem parlant entre 1713-1714, o sigui, ja us ho podeu imaginar. Tot i ser ficció, Bosch es recolza amb un gran coneixement històric per construir l'escenari de la Guerra de Successió.
Interessant.
Anem a veure una cosa. Hem dit 6.
Sí.
Però va, fem alguna d'aquí. És que aquest, i això és veritat, el tinc a la tauleta de nit i l'he portat, que és el llibre del Lluís Llach, el llibre daurat.
Que maco, sí.
Que maco. Volíem que vingués i no pot. Té molta feina, aquest xicot.
Sí.
Digue'ns 4 coses d'aquest llibre. Aquest llibre ens situa aquí, al segle XVI?
Al segle XIII. Em sembla que comença... Sí, bueno, de fet, em sembla que fa com... un recorregut
això,
al llarg de
exacte,
diferents
moments
històrics.
És que encara no l'he començat
històric,
a llegir.
Però la història s'inicia al segle XIII i culmina al segle XVI.
I culmina al segle XVI, que és com una saga familiar.
Sí.
Bé.
Sí, sí. Sí, sí. I també introdueix el tema de les metzineres, de la bruixeria, d'alguna manera, també.
Sí, jo he llegit les primeres pàgines, que és quan... És a dir, el protagonista li mor la mare, després ve una remeiera a cuidar en el noi, i aquest noi té molt interès en conèixer els remeis. I se'n va a veure els àrabs a baix, cap a Còrdoba, no?
Clar.
És així?
És així, sí, sí.
I a partir d'aquí dius, ja estàs enganxat, perquè el de Córdoba, que no recordo el seu nom, és un home molt intel·ligent.
Clar, és que el Lluís Llach, diguem-ne que és un llibre històric, però literàriament molt potent.
Molt.
Escriu molt bé.
Està molt ben escrit.
El Lluís Llach escriu molt bé. I aquest, el llibre daurat, és molt recomanable.
A mi em va agradar perquè el vaig començar a llegir, però en tinc molt poques planes llegides, vull dir que hasta podríem, us podria dir quantes, però, mira, no sé què em va passar, que a l'obrir el llibre vaig veure el petit epíleg de l'autor. I em va agradar perquè, clar, com que ell és de Porrera, del Priorat, diu, el misteri d'una caixeta d'aram colgada per tot un munt de papers, que això va ser durant la tercera part del segle XX, la seva mare i el seu germà van descobrir un bagul ple de llibres que per tradició familiar es deien que procedia d'Escala Dei. Ell prèviament ens comenta el tema d'Escala Dei, de la cremada, de l'expropiat, tot lo d'Escala Dei. I aleshores diu, el misteri d'una caixeta d'aram colgada per tot un munt de papers rebellits Em captivà immediatament, massa jove per prolongar l'encís del misteri. Vaig forçar-la per desentranyar el secret. I ja tot fou una novel·la.
Caram.
I em va agradar tant. Saps? I avui aquesta nit continuo, esclar, perquè penso, és que escriu tan bé.
Molt.
Bueno, i ara, tot seguit, entrevistarem a la nostra autora d'avui.
I tant.
A la Carme. I la Carme, m'equivoco, la Teresa Sagrera, amb cabells de gebre, bruixa i metzinera.
He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'obra.
Molt bé, bon dia. Avui tenim entre nosaltres l'escriptora Teresa Sagrera, que és mestra de primària i forma part del grup d'escriptors del Montseny i del Centre d'Estudis de Sant Pere de Vilamajor. El 2012 queda finalista del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb Confidències d'una reina. I des del 2014 col·labora a columnista al diari digital Nació Baix Montseny, Nació Digital. L'any 2018 va començar a publicar setmanalment el dietari d'Ocupa de l'Altell, el 9-9 del Vallès Oriental i fa articles periòdicament a les revistes dels Vallesos. El 2019 va publicar Sal Roja, en coautoria amb Ramon Gasc, ara. I la novel·la juvenil Pots comptar amb mi. I l'any 2024 obre el cor amb el balneari que va guanyar el premi Néstor Luján. Bon dia, Teresa. Bueno, escolta'm una cosa. Aquí hem estat parlant del llibre de cabells de gebre, que ens ha deixat a tots, bueno, encantats de la vida amb la teva bruixeria i la blanca metzinera. Bueno, comencem a fer-te preguntes. Escolta'm una cosa. Amb cabells de gebre, quina va ser la guspira per començar aquesta novel·la?
Doncs la guspira va néixer d'una conversa amb el Josep Maria Salrach, el gran medievalista que ens va deixar aquest abril passat. I al transcurs d'aquesta conversa vaig tenir coneixement de les visites pastorals, llavors, del Pons Gualba, el visitador, el bisbe de Pons Gualba. I llavors vaig saber que a partir d'aquestes visites ja hi havia en aquest segle XIV, que és una mica abans de la cacera de bruixes pròpiament dita, que comença el 15, doncs ja hi havia aquesta llavor que serà el germen del que serà la cacera de bruixes. I a partir d'aquí neix Cabells de gebre.
Uh-huh. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
La novel·la s'acaba convertint en una gran novel·la d'aventures, inclús, doncs, amb certs passatges podríem parlar de fantasia. Et vas inspirar en històries del folclore i de la mitologia catalana per escriure-la?
Sí, és que, esclar, aquesta novel·la pretenia, d'alguna manera, ser el meu petit homenatge al Montseny, que és, doncs, la terra, doncs, a la que em sento jo arrelada, no? I explicar o parlar del Montseny sense parlar de la part màgica del Montseny, sense parlar de les llegendes i sense parlar, doncs, d'aquesta part més folclòrica que dius tu, era com molt impossible, no? Llavors, sí, vaig a veure, doncs, una mica de tota aquesta informació, sí.
Uh-huh. La Blanca, de fet, acaba, doncs, al marge del que se suposa que ha d'estar una dona a la societat. Per això és acusada de bruixa i metzinera, i perseguida, evidentment. Sí. Quina recerca vas fer sobre el paper de les dones sàvies o curanderes, no sé si és així la paraula, sí, del segle XIV a Catalunya?
Sí, doncs vaig tenir la sort que els darrers anys, a nivell del Museu d'Història, s'ha fet un treball molt important, doncs, amb tota la recerca, doncs, del tema de la bruixeria i la cacera de bruixes, i hi ha tota una part compartida a la seva web, però també després hi ha la tesi de Pau Castells, llibres com La bruixa catalana del Cels Gomis i molta altra part, doncs, que ens explica això, com realment aquestes dones que vivien una mica al marge del que es considerava apropiat per una dona d'aquells segles, d'aquell moment, van quedant arraconades. La Blanca, diguéssim, és una dona que sense proposar-s'ho la vida la porta a viure fora del que s'espera que faci una dona. I això és el que l'acabarà convertint en una dona perseguida.
Una pregunta, perdona, per això, quan parlaves del Museu d'Història, parlaves del Museu d'Història de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Ah, vale, bé, bé, bé.
De Barcelona, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Digues, digues.
No, no, això de que aquestes dones que precisament, a més, doncs a Catalunya sabem que hi va haver-hi al voltant d'unes 400 execucions, perquè majoritàriament van ser dones les perseguides de bruixeria, i tot i que comença una mica més tard, sí, és una llavor que es va gestant, no comença d'avui per demà. I en la nostra zona, la zona del Montseny, Viladrau, la zona del Vallès també, a Caldes de Montbui, hi ha moltes dones perseguides, també a la resta del Principat, moltes dones perseguides per això, perquè estaven en aquesta frontera entre la màgia, la medicina, la religió, una frontera difusa, i eren dones també sàvies que feia que fossin perseguides, no?
Teresa, el llibre L'enveja és un motor tan poderós com l'amor o l'ambició. Creus que la por i la desesperació de l'època que ens escrius és la culpable d'aquesta inestabilitat humana que veiem també tan ben reflectits en els personatges de la novel·la?
Absolutament, O sigui, mentre aquestes dones es dediquen només a fer remeis per col·laborar amb la sanació dels seus veïns, no hi ha un problema, al revés, que són doncs admirades i anades a buscar doncs per aquests coneixements, no? Però arriba un moment doncs que el segle XIV és un segle doncs d'epidèmies, de la pesta, és un segle de molta misèria, és un segle molt convuls, encara hi ha esclavitud, per tant és tot un barreig que fa que hagin de buscar un culpable a tota la seva misèria. I el culpable a estones poden ser altres ètnies i a estones poden ser doncs dones, com el cas d'aquestes que van ser acusades de bruixeria per si feien mal d'ull, per si feien conjurs, per si feien... i els havien de donar la culpa a algú, no?
Clar, clar. De fet, al llarg de la novel·la, la natura és present, és molt important. Però potser on es fa més palès de la seva importància és en aquest passatge tan bonic de convivència entre la Blanca i la Mel. La natura té un paper destacat a la novel·la?
Molt. La natura té un paper destacadíssim i com molt ben... precisament tota una part que passa al Montseny, una part que fa que la novel·la d'alguna manera sigui un híbrid entre el que seria un gènere històric i el fantàstic, no? Perquè que intervingui una lloba i que la lloba tingui un paper de personatge, podríem dir gairebé, doncs li dona aquesta mescla que no és pròpiament el que s'acostuma a trobar en una novel·la que només és purament històrica, no? Però estem una mica al d'abans, no? Per parlar del Montseny i per parlar de temes doncs, que l'afecten, es fa com molt necessari, des del meu punt de vista, recórrer a aquesta part més de folklore, més de mitologia, més que no és pròpiament la històrica, no?
Sí. Bueno, Teresa, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, i a més a tothom per escoltar-nos. Heu escoltat de la veu de la Teresa Sagrera com és aquest llibre de Cabells de Gebre. Jo sempre dic que el boca a boca és important per poder fer un regal, no solament comprar-nos un llibre per nosaltres, sinó ara venen festes i, com deia, avui és dia 1, ja comencem el calendari de l'Advent, i després tenim Caga Tio, etc, etc, etc. Per tant, penso que, com dèiem abans, un bon regal és literatura, literatura bona, com la nostra, la històrica, i li hem de donar gràcies a la Teresa Sagrera perquè va estar amb nosaltres en el club, vam disfrutar una enorme, va ser una gran masterclass. Sí. A posteriori la gent ens ho ha dit personalment i estem molt contents i et donem moltes gràcies a tu, Teresa, que tinguis unes bones festes.
Moltíssimes gràcies. Va ser un plaer estar al Club de Lectura. Teniu un club que és una meravella autèntica i, a més, la millor publicitat és la que et fan els lectors. O sigui, els lectors que llegeixen i els hi agrada el teu llibre i que el recomanen a l'altra gent. Per tant, molt agraïda.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Una abraçada i molt bona
festa. Igualment. Bueno, ara crec que ens hauràs de dir alguna cosa més, no?
Sí,
però
no, sí.
No ens en podem anar sense que ens digui... Ah, ja estàs aquí?
Encara sí. Estic aquí.
Ah, mira, bueno, ens pots escoltar,
aprofitarem, tant. Aprofitarem perquè, clar, nosaltres vam parlar d'una de les novel·les de la Teresa, sí. Però potser la més important darrerament és la que li han donat el Premi Néstor Luján, un dels premis més importants de novel·la històrica, amb l'obra del Cor del Balneari. I és que, a més, la Teresa també fa visites guiades, oi, Teresa?
Sí, sí, sí. Sí.
Oh, sí, a Caldes de Montbui. Sí, escolta'm, sí. Això no s'acaba, sí.
No, no, no.
Vull dir que podem...
En parlarem.
Podem fer un contacte i el parlem de la gent que en tingui ganes, i tant.
Que sí.
Molt bé.
Molt bé, doncs.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu, una abraçada.
Igualment. A veure, Quim, som-hi.
Vinga.
Mira que hem recomanat llibres avui, eh?
Sí.
Vull dir, ja es poden preparar les llibreries. Però sí que ens... a la propera, al sí. Proper club.
Mira, el proper club de lectura que, com sempre, fem a la llar del llibre de Sabadell serà el proper 28 de
és
gener.
És veritat, perquè ara, clar, el 28 no és el Sants Innocents, el de desembre.
El de gener.
És el Sants Innocents?
No, el de que farem el proper club de lectura serà el 28 de gener.
Però oi que el 28 de desembre és Sants Innocents? Imagina't tu.
Sí, sí.
És que no pensava. No. Malament. No, anem al 28 de gener 2026.
Canviem d'any, ja.
Va, canviem d'any.
I no deixem el tema de la bruixeria i parlarem, de fet, d'una bruixa real que va ser Anna Boixadors. I parlem de la seva biografia amb el llibre que va escriure Agustí Alcoverro, que es diu Judici a una bruixa catalana.
Podríem dir també que aquest club també serà especial.
Serà especial, sí, perquè l'impartirà una de les poques investigadores que hi ha, perquè Agustí Alcoverro és un professor de la UB especialitzat en tot el tema de la bruixeria catalana, dels més reconeguts. Però
de quina universitat es dic?
De la Universitat de Barcelona.
Ah, de Barcelona. Sí,
sí. De Barcelona. De fet, són quatre investigadors comptats que estudien aquest tema i tindrem també el privilegi de tenir a la Laura Casas, que és professora de la Universitat de Barcelona i que ens farà una introducció abans del club de lectura, farà una breu xerrada sobre el tema de la bruixeria catalana.
Ah, o sigui, així com aquesta vegada la Teresa i la Laura van fer un tàndem...
Un cara a cara,
exacte. Tu. Sí. Ara no, ara farem... A quina hora haurien de vindre la gent per escoltar
farem
la Laura i el...
A les 7 de la tarda.
Vale.
Durarà una hora, aproximadament.
Molt bé, ja ho podrem empalmar amb el Club de Lectura.
Sí, exacte.
I la Laura també es quedarà?
També ens acompanyarà al Club de Lectura.
Bueno, això serà un regal... espectacular, perquè la Laura és un encant escoltar-la.
Parla que en sap un pou, sí. I pel que em va dir, està acabant de fer la seva tesi doctoral, que la presentarà ara el mes de febrer, és a dir, que també...
Sí, sí, ja m'ho deia, no?
Ens aportarà alguna novetat.
Sí, el seu despatx fan aquelarres, no?
Exacte.
Es feia broma. Sí. Bueno, recordem-ho, el dia 28 de gener parlarem de la biografia de Judici a una bruixa de l'escriptor...
Agustí Alcoverro.
Molt bé. I la bruixa és?
Anna Boixadors.
Molt bé. Prèviament a les 7, la Laura Casas ens farà a la llar del llibre una prèvia per introduir-nos en el context del llibre, uh-huh. I el mateix Alcoverro i ella després participaran...
L'Alcoverro no sé si podrà estar-hi
bueno,
present.
No ho veurem. No... Bueno, però si més no tindrem a la Laura per poder confiar en tot el seu. Perfecte, doncs només ens cal dir bones festes.
Exacte.
Avui obriràs una... Tens advent a casa?
No.
Jo tampoc, els nens se m'han fet grans, tu.
Sí.
Bueno, obriré un calaix, a veure què hi trobo, un calaix de la cuina.
Alguna xocolatina.
Una xocolatina. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.